Ai, 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 què tal? Benvinguts i benvingudes una setmana més a Això és Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio. Com cada dijous fem-vos companyia un servidor, el Dani Castillo, a 11:15 de la nit, al vostre programa de les mogudes paranormals, de les mogudes rares, de les mogudes relacionades amb el món del misteri i, com sempre, acompanyats de la millor música psicodèlica. Temps Ombrívol. Recorda, dijous a 11:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, dius dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio. I avui seguim sentint el disc que vam començar l'últim dia dels Bobby el Papi, el disc Gathering of Promise del 1969, un disc que podríem dir que és el seu únic LP, doncs perquè recordem que l'altre dia comentàvem que Bobby el Papi doncs va tenir una sèrie de diferències, diguem així, amb la seva companyia discogràfica. Després de gravar el 1969, va tornar a tenir enfrontaments amb la seva companyia aquest segon cop, doncs, per motius financers. Llavors Bobby el Papi va decidir abandonar International Artist. Jo no sé si va ser bona idea, vull dir, potser si haguessin continuat, si ho haguessin intentat, si la discogràfica hagués dit vinga va, anem a veure si arribem a un acord, potser la cosa hagués millorat i no hagués estat l'únic LP de la banda. Però bueno, va ser així. Van decidir abandonar International Artist, que era la discogràfica amb la qual havien estat fins al moment, i van contractar amb Nick Saint Nicholas com a manager, que llavors era baixista de Stephen Wolf. Born to be Wild, recordeu Stephen Wolf? Algun dia els sentirem aquí, els Stephen Wolf. Qui els va conèixer per mudar-se a Los Angeles? Van canviar el nom per Demian. O sigui, de Bobby el Papi passen a dir-se Demian i van signar un contracte amb ABC Downhill. I amb aquest nou nom, Demian, van publicar un únic disc, Demian, el 1971. De nou van fallar a les llistes de manera que finalment es van separar. Per tant, ni Demian ni Bobby el Papi finalment van desaparèixer. Els membres van continuar en actiu en el món de la música. Potter i Prince van tocar amb Sirius a finals dels 70. Ford va seguir tocant la bateria en el grup texà de punk rock D-Day i va ser coautor del seu èxit Too Long to Dirty. El nom de Bobby el Papi, com a curiositat, va ser pres de Centrifugal Bobby el Papi, un joc infantil que surt, apareix a la novel·la Un món feliç, d'Aldous Huxley, el 1932. I després tenim el segon nom del grup, Demian, que va ser obtingut de la novel·la de Hermann Hesse, Demian, del 1919. El tema que vam sentir l'altre dia, que va ser una mica el seu gran èxit del disc que estem escoltant, el Hot Smoke and Sassafras, era un vers pres d'un episodi de la sèrie de televisió de Beverly Hillbillies. Doncs anem a sentir un altre tema del disc, de l'únic disc dels Bobby el Papi, Gathering of Promises, que és el Lonely de Bobby el Papi. Som-hi!
No round. Lonely I was listening to hear a sound. We'll
Som-hi! Anem a veure aquesta actualitat que fa por i fixeu-vos com trenquem avui el dia. Una càmera de seguretat que grava una monstruosa criatura a Costa Rica. I si és cert que cada país sembla tenir almenys un monstre, i Costa Rica no és l'excepció, especialment amb els seus, amb les seves denses selves plenes de tota mena de criatures inusuals. No obstant això, l'enregistrament d'una càmera de seguretat publicada a Reddit mostra una estranya criatura que no s'assembla res conegut en els seus boscos, de manera que molts vilatans creuen que es tracta de la mona, una criatura críptica prou aterridora que el grup ètnic del grup ètnic Choroteca. El vídeo mostra una mena de criatura de la grandària d'un humà que camina de forma molt similar a un cranc mentre s'acosta a la càmera i els gossos borden al seu voltant. Potser heu vist imatges aquests últims dies d'aquest ésser, d'aquest monstre del qual us estem parlant avui. És com... això, com un animal que camina a quatre potes, però d'una forma una mica estranya. És com si caminés a quatre potes, però del revés. Sabeu aquelles imatges de les pel·lis de por en què surt doncs, la nena, l'exorcista, caminant com una aranya, amb la panxa amunt? Doncs una cosa semblant, però a lo bèstia, una mica més gran. És com un d'aquells robots gossos o aranyes, no?, que últimament es veuen sovint a les notícies. A causa que no tenim imatges posteriors a l'estranya trobada, el vídeo queda obert a especulacions que van des d'una persona sota els efectes d'algun tipus de substància psicotròpica fins a un engany creat per les últimes tecnologies fetes per ordinador. La mona, aquest monstre del qual parlàvem, també coneguda com mona bruixa, és considerada pels costarricens com una bruixa que pot canviar la seva pell, deixar créixer els cabells a les mans i peus i convertir-se en un monstre similar a un simi que es mou ràpidament a través dels arbres mentre emet inquietants rialles i horribles crits que van aterrir a les víctimes fins al punt de quedar atordides per la resta de les seves vides. Qualsevol que s'acosti massa a la mona patirà terribles conseqüències. Com sempre, hi ha mètodes per protegir-se de la mona i dels seus poders. L'única manera de desfer-se d'aquestes entitats és quan la víctima domina la seva por i diu una sèrie d'oracions, clavant un punyal en forma de creu a terra, llançant un grapat de blat de moro o bé també podrien ser llavors de mostassa o sal. Finalment, llançar un barret cap per amunt i diuen que això obligarà la mona a recollir els grans sense aturar-se fins que reverteixi els seus encanteris i prometi que no tornarà a perseguir ningú. Si bé sembla que la figura es mou prou ràpida com per ser un humà, certament podria ser un mico gran ferit, per exemple, atès que la majoria dels micos nadius de Costa Rica són petits, aquesta podria ser una mascota escapada. En fi, sigui el que sigui, doncs aconseguir cridar l'atenció dels mitjans de comunicació i dels internautes. A partir d'aquí, doncs ja cadascú que pensi el que vulgui. Busqueu el vídeo, busqueu la mona a Costa Rica, us sortirà el vídeo i veureu doncs quina pinta fa. Esgarrifa una mica. Ara ja sabem que els vídeos de coses estranyes de vegades doncs són malauradament muntatges. No sé, mireu-lo i jutgeu per vosaltres mateixos. Mentrestant, jo crec que arriba el moment de sentir un altre tema dels Bubble Puppy. En aquest cas, anem a sentir Harry Sundown de Bubble Puppy.
I've been lost in the light, I've been living in color. my mind's been misused. A thousand faces go watch as I wander alone, and my dreams are unknown. And though it hurts to know it, I know my face won't show it. Come sundown, oh hurry, hurry, sundown. Water is wide and the wind walks with me, and my spirit is free. Visions of loveliness touched by the pride I hold them inside. And though it hurts to know it,
seguim aquí a Temps Ombrívol de Canal 20 Ràdio, un servidor de Castillo, doncs fent el repasset de les mogudes més rares d'última setmana. Recorda, cada dijous a 2:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 5:15 de la tarda. Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio. I ara anem a per la següent notícia i ens desplacem fins al Japó, l'anomenat bosc dels suïcidis. Ja sabeu, Okigahara, el bosc dels suïcidis, on sembla que hi han trobades paranormals. Doncs sí, són molts els que creuen que el bosc està intensament embruixat i fins i tot podríem dir que maleït. I hi ha moltes històries esgarrifoses del bosc que tracten històries moments de molta por, moments relacionats amb el món del allò sobrenatural. Fins i tot abans que hi hagués registres sobre suicidis a Aokigahara, l'àrea havia estat impregnada durant molt, molt de temps de folklore i mitologia. Durant molt de temps es va pensar que el bosc habitaven dimonis i fantasmes perseguint els viatgers. Una d'aquestes històries prové d'un Kenji que va fer un viatge a Aokigahara per anar d'excursió i també per una curiositat macabra. Després d'haver escoltat durant molt de temps tots els relats, Kenji estava caminant amb un amic pel bosc quan va sentir que Tuso del seu voltant, que tot el seu voltant estava inusualment tranquil i silenciós, com si cada so dels arbres fos molt llunyà. Després van notar el que al principi van prendre com un altre excursionista, pensant que hi havia algú més caminant entre els arbres, però resultaria ser una cosa molt més estranya. Segons les paraules del propi Kenji, pensàvem que es tractava d'un altre excursionista, però després ens vam adonar que aquesta persona no tenia detalls ni color. Imagineu-vos el moment, bastant, bastant esgarrifós. Diu, era com si ell fos només una ombra sense trets. També semblava estar seguint-nos, però estava fora del camí, entre els arbres, i no se sentien passos ni fulles cruixint. Això va ser estrany, però es va tornar tot més estrany quan, segons Kenji, va veure aquesta figura passar darrere d'uns arbres. Esperava que tornés a sortir de darrere dels arbres, però en canvi, de sobte estava uns 10 metres per davant, com si acabés de teletransportar-se. Sí, és per cridar. No hi ha manera que algú hagués cobert aquesta distància sense que Kenji, ell mateix ho diu, es pogués adonar. Després d'un temps d'això, l'estrany intrus es va quedar allà, mirant, i després es va esvair davant dels seus propis ulls. Hi ha una altra història, d'aquestes hi ha moltíssimes, una altra història també igual d'inquietant, que va ser la d'un altre testimoni que estava d'excursió i va tenir una experiència esgarrifosa, que certament sembla estar lligada al món paranormal també. Aquesta vegada va ser una dona anomenada Keiko, que en aquest moment estava d'excursió amb dues persones més. Ja havien passat algunes coses bastant inquietants en la seva visita, com una sabata enmig del camí en el qual estaven sense raó aparent. No obstant això, la situació va anar pitjor quan van escoltar el que semblava un plor al bosc. Segons les paraules de Keiko, vam escoltar el que sonava com una dona plorant. Va ser molt estrany, però es va tornar més alarmant quan va semblar fer-se més fort. Ells pensen que podria ser alguna persona amb problemes, així que van sortir del camí per veure si podien trobar aquesta persona i ajudar-la. La cosa es va tornar molt rara perquè mentre es dirigien cap al plor semblava allunyar-se més i més i més, portant aquest grup de persones juntament amb la Keiko cada cop més endins del bosc. El que va fer que tot fos més aterridor encara va ser que el plor semblava tornar-se cada cop més desesperat i angoixat a mesura que el perseguien. La Keiko fa una crida a qualsevol que fos aquella persona, però no van trobar cap tipus de resposta. Simplement plorava. Es van encisar bastant al bosc i fins que finalment semblava que s'estaven acostant a la font i el plor es va fer cada vegada més i més fort. Gairebé semblava que ja estaven al costat de la persona que estava plorant i després es va aturar de sobte. Simplement es va aturar del tot. Aquell plor va desaparèixer. Una mica desconcertats, un amic de la Keiko va assenyalar i allà, penjant d'un arbre, hi havia una soga que sostenia les restes del que havia estat una vegada una dona. van sortir ràpid d'allà, van contactar amb les autoritats i sembla que doncs, un suïcidi, per això és conegut com el bosc dels suïcidis, s'havien trobat amb un suïcidi doncs, que ja portava dies, portava una temporada allà penjada i podria ser doncs, que aquest plor fos del fantasma de la dona d'allà penjada. En fi, com aquesta història n'hi ha moltíssimes... què és el que té aquest bosc, aquest lloc que trau doncs, aquestes històries tan rares, tan lligades al món sobrenatural? Per què tanta gent vol morir en aquest bosc? Està la terra impregnada d'alguna energia espiritual negativa? Per què el bosc és tan bonic i a més tan aterridor alhora? En fi, si viatgeu algun cop al Japó, doncs ja sabeu, feu una visiteta en aquest bosc, l'anomenat bosc dels suïcidis, que el trobem a Okigahara, el bosc dels suïcidis allà al Japó. Anem a escoltar un altre tema dels Babel Papi, si us sembla bé. En aquest cas, Babel Papi, A Girlfriend of Promise, un tema que rep el nom del disc el qual es va publicar. Babel Papi, som-hi!
It's such a gathering of promises that we've made, but the words of yesterday are forgotten. It's such a gathering of emptiness when I see what's become of you and me and all our promises. Words come back to me in empty harmony, but it's the destiny of promises. It's such a gathering of loneliness, you and me in the dim reality of our obsession. It's such a gathering of happiness, you and I with our heads held high in the morning. Then upon my ears, familiar words I hear, you promise with your heart, give me time, and I'll love you. It's such a gathering of promises. It's such a gathering of promises.
Recte final de Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, i rematem el dia amb aquesta notícia. La NASA reconeix que hi ha artefactes extraterrestres en el nostre sistema solar. Pam!
No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me.
Doncs sí, segons informa el portal tecnològic de The Brief, un informe del 2018 publicat per la NASA mostra que la principal agència espacial nord-americana està disposada a demostrar l'existència de vida extraterrestre intel·ligent. Titulat La NASA i la recerca de tecnosignatures, tecnofirmes, el document de 70 pàgines doncs detalla totes les diverses formes en què els científics espacials van considerar que la vida extraterrestre intel·ligent podria ubicar-se durant el taller de tecnofirmes organitzat a Houston, Texas, del 26 al 28 de setembre de 2018. En l'informe s'analitzen nombrosos mètodes innovadors per detectar rastres de tecnologia alienígena avançada. No obstant això, una secció és particularment intrigant. Descrits com intrusos, els científics de la NASA van discutir el potencial que les sondes extraterrestres no només puguin viatjar a través del nostre veïnat planetari, sinó que també puguin haver aterrat de forma accidental o intencionadament en un o més dels planetes de el nostre sistema solar o en els nombrosos satèl·lits naturals d'aquest sistema, el sistema solar. Encara més sorprenent, diu l'informe de la NASA, explícitament, fins i tot és possible que la Terra mateixa albergui tals artefactes. Àrea 51, per exemple, ho deixem caure. Si bé el tema de la tecnologia extraterrestre estelada ha estat àmpliament desacreditada per la comunitat científica, cada vegada són més els científics que diuen que la prova de vida extraterrestre podria estar més a prop del que creiem. Segons diuen textualment el doctor Jacob Hakmisra, astrobiòleg i científic investigador de l'Institut de Ciència Blue Marble Space a The Brief, sí crec que val la pena estudiar la idea de buscar al nostre veïnat solar evidència de tecnologia extraterrestre. No sabem si prevaleix la vida o la tecnologia en la nostra galàxia, pel que no podem assignar fàcilment cap probabilitat per dir que la tecnologia és més o menys probable en un exoplaneta que en el nostre sistema solar. En fi, podríem tenir, com he dit, realment artefactes extraterrestres, tecnologia extraterrestre entre nosaltres. Podria ser realitat a l'àrea 51, realitat ho és, el fet de tenir tecnologia extraterrestre amagada en llocs, bases secretes com l'àrea 51. En fi, hi ha cada cop més veus que apunten cap aquí. Ja sabeu, des de fa una temporada que aquí a Temps Ombrívol doncs traiem notícies que parlen de com el govern dels Estats Units i la NASA doncs sembla que apunten a contactes amb extraterrestres, si no fets, doncs que es faran d'aquí a poc, i per tant doncs és una qüestió que s'hauria de tenir present. Fins que arribi el moment, doncs ens hem d'acomiadar perquè no hi ha una altra, així que fins aquí ho deixem i el proper dia doncs molta cosa més. Així que fins la propera setmana, us espero aquí dijous a 11:15 de la nit, i si sentiu la repetició del programa doncs dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Un servidor, el Dani Castillo, que us estima moltíssim, abraçades, petonets, si us plau, no us perdeu el programa de la setmana vinent, Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, amb moltes coses rares més, molta música xula, psicodèlica, estranya més, i fins llavors doncs, que sigueu bones persones, macos, maques. Ens veiem, petonets. Apa, adeu! What's your name? Who's your daddy?